Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Uns 60.000 viatgers diaris patiran els retards a Rodalies per les obres dels túnels de Glòries d'aquestes festes de Nadal. Uns treballs que s'allargaran des del 21 de desembre fins al 5 de gener i que obligaran a reforçar la línia 1 del metro pels talls que hi haurà a les línies R3, R4 i R12. Tot i això, el delegat de comunicació de Rodalies, Antonio Carmona, ha declarat aquest matí a la xarxa que aquestes mesures permetran absorbir amb normalitat el volum de passatgers.
Tenim experiència d'altres talls per actuacions, també a més aquesta zona, les obres de construcció al seu dia de Sagrada Mediana van suposar el tall durant 5 mesos del R3-R4 amb desbordament en dies laborables a Sant Andreu Arenal Fabra Puig per metro i el metro amb el reforç que va posar metro, que posava 3 trens per hora, va poder transportar els viatgers que normalment van en Renfe.
Els túnels viaris de Glòries han de passar per sota de les línies ferroviàries i per aquest motiu, durant dues setmanes, s'han de reforçar l'interior dels túnels dels trens. La Fundació Món Rural ha presentat la tercera edició de l'Observatori Món Rural, un rigorós estudi que posa a disposició de persones, entitats, empreses i administracions tota mena de dades descriptives de l'àmbit rural del nostre país i les compara amb les xifres del món urbà. Des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
En aquest sentit, l'estudi recull, entre d'altres coses, indicadors demogràfics com ara dades referides a l'estructura de la població, envelliment, població jove, etc., o la variació de la població total, indicadors econòmics com ara els joves incorporats al sector agrari, l'atur registrat o les places d'allotjament turístic, indicadors de qualitat de vida com ara la valoració del transport públic o la disponibilitat i accés a la fibra òptica i indicadors de territori i medi ambient com ara la superfície forestal i agrària o la superfície agrària ecològica. Una de les principals conclusions que es desprenen de l'edició d'enguany de l'Observatori és la notable desacceleració experimentada pel fenomen del despoblament rural, tant en termes de la variació total de població com pel que fa al nombre de pèrdua demogràfica.
Gràcies, Joel. I a Mollet del Vallès, el Consell dels Infants treballarà per promoure una ciutat sense plàstic. Ampliem aquesta informació de la mà de Ràdio Mollet. Joel Gascón, bon dia.
Bon dia. A partir d'ara, els 27 joves que han estat escollits representant del CIM en aquesta 14a edició treballaran als seus centres educatius i amb les seves famílies, sobretot el relacionat amb l'emergència climàtica i el consum de plàstic, per tal de fer les seves propostes i exposar-les al ple del Consell dels Infants, previst pel març de l'any vinent. Després de la reunió, Josep Monràs recordava que la crisi climàtica està afectant a tots i a totes i és una qüestió suficientment important perquè els joves puguin elaborar les seves propostes.
Jo crec que moltes vegades es fan molts discursos, es fa molta oratòria, però al final la gent el que vol és coses tangibles, coses que es puguin tocar, coses que es puguin veure, no? I per tant jo crec que totes les propostes al llarg de tots aquests anys que ha fet el Consell Municipal d'Infants han sigut propostes molt concretes, propostes que s'han pogut veure, que s'han pogut tocar, que s'han pogut fer.
Al Consell dels Infants hi participen els alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles públiques i concertades de Mollet. Enguany, en total, són 675 alumnes. Es va crear l'any 2005 i és l'òrgan a través del qual els més joves aprenen els processos democràtics, exercint el seu dret a participar, a expressar les seves idees i a proposar accions concretes per ajudar a transformar la ciutat.
Gràcies, Joel. I en esports, el Club Natació Terrassa ha encadenat el segon triomf a domicili a la Lliga de Campions. Va guanyar a la piscina del Hannover per 8-9. Ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí. Comencem una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Avui dimarts, dia 10, segon dia d'aquesta setmana, amb canvis de temperatura que s'ha notat un xic. Ara, d'aquí una estona, sabrem com està la situació meteorològicament parlant, per saber com està la situació aquí dintre l'estudi, amb l'alegria sempre que ens porta la Cristina Cantal. Bon dia, dia, bon dia, que li diguem a la Cristina. Bon dia, Cristina.
Molt bon dia, m'encanta portar-te alegria.
I, home, és el que toca. El mal temps, bona cara, o a la mala cara, bon temps. Com es vulgui.
També podria ser, sí.
Molt bé, doncs, bé, els dies van corriguent, anem traient peces del calendari, aquells calendaris que són aquí
en casa. Els d'advent, ho fas tu o no?
No.
No? No menges una xocolatina cada
dia? Sí, bueno, com la meva filla era petita, sí que el fèiem.
Però se'l menjava ella, la xocolatina, tu no.
O a vegades el que arribava primer.
Ah, ara n'hi ha fins i tot de Kinder Bueno, que és el que els has d'encarregar al novembre, perquè si no el tens.
Exacte, exacte. Però després hi ha aquells calendaris, que jo en havia tingut una temporada perquè feia gràcia, perquè jo recordo d'anar a casa de la gent gran, que sobretot tenia, que és que era cada dia era un full. Era un full i darrere sempre hi havia alguna coseta, algun poema, alguna cosa, així. Que en principi el gener són gruixuts i ara ja som el desembre prims. Ja són prims. Allò que bueno, encara se'n fan d'aquests calendaris. El que passa és que ara ja la comoditat de tenir els calendaris ja amb el full o aquell calendari que surten tots els mesos, aquells petits i tot això. I ara és l'època dels calendaris.
Sí, sí, sí.
Que allà on vas, segons quin comerços, te regalen un calendari. Altres dos que el tens o a vegades algun diari que també dintre t'ha insertat algun que altre calendari.
O familiarment en fas una amb les fotografies de l'any viscut i amb cada mes del 2020 amb una fotografia diferent.
Sí senyora, també. Veus, això era impensable abans.
Impensable.
Després hi vino els calendaris dels mecànics.
Dels mecànics?
Sí, que sortien dones despullades.
Sí.
I alguna barbaria també.
Jo em quedo molt dels bombers.
També, el calendari és aquest solidari.
Solidaris, home, s'ha de ser solidari en aquesta vida.
Que fan els bombers, que... Bueno, els Mossos d'Esquadra també en fan, no surten despullats, sinó que sempre... Si de fet, l'últim... No sé si el serà d'aquest any 2020, que em surten, si és amb gent gran, i una de les fotografies surt... Penso que se'n van fer notícia. No sé si ho diu malament, si no ja me corregiran els serveis informatius. Que surt aquí a l'Escala, Mossos d'Esquadra, que estan allà amb totes unes dones així fent amb els ports d'anxova i tot això, unes dones grans. Està molt bé, doncs, aquests calendaris solidaris que fan implicant-se doncs, els diferents estaments. Doncs, també hi ha equips de futbol que també en fan, així també solidaris i tot això. Però ara és aquesta època, època de ja tenir el calendari, perquè això s'acaba.
I de nous propòsits.
Sí.
Ara la gent comença a fer reflexió del 2019... A veure què espera per aquest 2020 i, com bé deies, aquests nous propòsits que el mes de febrer... A veure qui se'n recorda dels propòsits que havia fet al gener, eh?
Jo ja sé el que faràs, tu.
Què faré jo?
El propòsit que faràs.
Vale. El deixarem aquí.
El deixem aquí, eh?
Sí.
El deixem aquí. Però no deixem aquí el que ens agrada sempre comentar, que és com està la situació meteorològicament parlant. Molt bé, i anem a fer un obro cometes. Vistasso.
Vistasso. Mare de Déu.
Cometes.
Anem a fer un cop d'ull.
Un cop d'ull. Les temperatures comencem a ran de mar. Ui, és que les càmeres no es veu res, No sé si el càmera és brut o que fa molta boira, però és que no es veu res.
Jo per la finestra veig sol, Joan?
Doncs aquí és que la tenen, no tenim molt brut, és que no es veu res. Com un dia de boira, saps allò de boira que tu ja coneixes bé, aquella boira que no veus...
La de Vic.
Ja no veus, ja no és 3 amb un burro, és que és 2 amb un burro. Ens marca 14 graus en 9. Això en quant a ran de mar i si anem terra endins, ens marca 14 graus amb 1.
Bé, entenem que la closa del llop ja la tenim ben sintonitzada.
Sí, perquè tenia 13 amb 8 i ara l'he actualitzat i ha anat 14 amb 1. Suposo que en Benjamí ens va escoltar i devia... Doncs,
gràcies, Benjamí.
Devia posar, tocar el piu que estava allà clavat. Perquè totes les coses tenen un piu.
I tot s'ha de fer un reset de tant en tant,
Sí,
màquines,
sí.
Persones, tots hem de fer resets de tant en tant.
Exacte. Ara és el moment de fer un reset també com acaba l'any.
Sí.
Un reset per començar així bé al començament de l'any.
Sí, és el moment de saber deixar enrere, no?, certes qüestions i, doncs, encarar cap a les que vindran.
Jo miraré allà on tinc el piu de tocar, de fer el reset.
Busquem, prova-ho al Malic, a veure
Malic,
si funciona.
Exacte, amb un bolígraf, allò que en tens...
Ai, quina angunyeta, Joan, no.
Saps que segons a quins aparells, doncs, per fer el reset hi has de posar alguna cosa punxant, no?
Sí.
Sobretot els aparells de router... Això el tenen a darrere, a vegades com passa alguna cosa, diu, agafi un d'allò i toqui allà el botó, estigui allà uns 5 segons apretant i ja fas tot el reset. Molt bé, doncs el temps no hi podem fer un reset, de dir, tornem a començar i fem bon temps, sinó que el temps és el que és i aquí sí que no té aturador. Cristina, com es presenta el dia i quin titular ens deixa en Sergi?
Doncs és aquest, tramuntana clarament a la baixa fins a desaparèixer. Dimecres, dia més variable. Aquest dimarts 10 de desembre tindrem unes temperatures màximes d'entre 13 i 15 graus i unes mínimes 17. Tindrem cel seret tot el dia amb algunes franges de núvols alts i prims al migdia i tarda. Un ambient encara ventat i fred a primera hora, però molt bona visibilitat, ja que la tramuntana s'ho emporta tot. I bé, en aquesta tramuntana forta a la matinada de força 7-9 al matí ja ha començat a mancar fins que al migdia quedi tramuntaneta i a la tarda calmi i giri a mitjorn o garbí molt fluix. De matinada, les ratxes encara poden superar els 90 km per hora, Jo estava dormint. No sé si tu ho saps, si han superat o no.
Bueno, no ho he escoltat gaire.
No?
De fet, és una cosa que ja tens tan... Com estàs tan acostumat a sentir que bufa el vent, ja no em fas ni cas.
Ja no em fas ni cas.
Són tantes tramuntanes com les al cim.
I el mar porta maró aquesta matinada baixant a maró aquest matí i a la tarda ja tindrem marejol amb una clara millora. Tràgol de gregal baixant de metre i mitja a un metre d'alçada cap al migdia. Bandera groga a les platges per aquesta tramuntana forta, sobretot de primera hora, i es mantenen aquests 16,3 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Molt bé, doncs això és el d'avui. Anem a demà dimecres dia 11, amb unes temperatures que iran entre els 12 i els 14 graus i atenció que les mínimes seran fresquetes, entre 3 i 5 graus. Pel que fa a l'estat del cel, variable de matinada i bona part del matí, en núvols que a migdia ja aniran marxant. A la tarda quedarà un cel més serè, restes d'alguns núvols prims i amb un ambient més fred a primera hora. En quant al vent, garbí fluix de matinada en calmes de bon matí. A migdia farà alguna bufada de tramuntaneta per calmar a mitja tarda. La mar arrissarà tot el dia amb àrees de marejol al migdia. El que sí, demà ja hi haurà aquesta bandera verda, perquè s'haurà tranquil·litzat molt, pel que valent que es vulgui anar a banyar, fer aquests últims banys de l'any, i també doncs, pels que vulguin sortir a navegar. La temperatura encara aguanta amb aquests 16 graus en 3. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps. Ara, Cristina, és aquell moment que aixequem, obrim les portes del nostre quiosc, aixequem la persiana, ja tenim les portades del diari, i anem doncs, a saber què ens porta la premsa d'avui dia. I avui...
És dimarts,
tenim premsa comarcal, l'Hora Nova i a l'Empordà.
Doncs comencem per el setmanari de l'Alt Empordà, cobra... Amb aquest titular, el govern català vol que França doni suport a la marca vaca de l'Albera. El projecte transfronterer Albera Pastur, revalora aquesta espècie autòctona dels dos costats del massís. Aquest és un dels titulars principals, però a la part superior veiem la fotografia d'un dels membres de la Cuina del Vent, del col·lectiu gastronòmic de la Cuina del Vent, amb la nova anyada de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà, i amb aquest titular, torna l'or groc de l'Empordà, i veiem doncs aquest membre de la Cuina del Vent amb un trosset de pa i a la mà, i a l'altre doncs que amb l'oli està doncs amanint-lo, no sé com seria.
Sí, no, està bé, xucant pa, no?
Sí, i mira, ja que parlàvem de calendaris, en aquesta portada de l'Empordà també veiem que Narcís Monturiol serà el protagonista del calendari 2020.
El calendari de l'Empordà, que és el que tenim, Jo ara veig aquí ja l'últim full del que és el d'aquest 2019, i bueno, suposo doncs, que serà amb fotografies i coses d'en Monturiol. Aquí havia, era molt variat, el d'aquest any, no era pas dedicat a algú exclusivament. Molt bé, doncs anem a l'Hora Nova.
I l'Hora Nova ens diu Aigua de Figueres, ciutat sostenible. Aquest és l'únic titular d'aquesta portada on hi podem veure una de les estàncies de l'Ajuntament amb totes aquestes ampolles de vidre a sobre i diverses persones doncs, que les estan venint a buscar i que les hi estan donant. Això és una iniciativa que ha impulsat l'Ajuntament de Figueres per fer valorar l'aigua de l'aixeta i aquest consum d'aixeta i deixar de comprar aquests milers i milers d'ampolles de plàstic d'aigua que comprem al llarg de l'any, alhora que doncs, també que sents un sentiment de pertinença, no?, al veure doncs, l'aigua de la ciutat. I per fer doncs, aquesta valorització doncs, es va engegar aquesta campanya ahir.
Ja veiem també que molts de restaurants ja fan servir aquesta aigua així filtrada, no sé si dic
sí,
la paraula,
filtrada, sí,
i ja te porten una ampolla tapada i ell ja, ja t'explica que aquesta aigua no és de cap marca, sinó és aigua, però aigua de la casa, no? I el vi de la casa, doncs ara hi ha també aigua de la casa. Això ho estan fent molts de restaurants per això, per estalviar-se aquestes ampolles, les ampolles de plàstic, per no inundar més el planeta en plàstic, i suposo que ja serà una norma que iran agafant els diversos restaurants tenir la seva pròpia aigua.
Mira, una de les coses que més em va sorprendre quan vaig viatjar a Irlanda és que l'aigua no es paga. I això es veu que passa a diversos països europeus, que l'aigua és un bé que tothom hi té dret, i si tu vas a un restaurant a dinar, demana't el que vulguis per beure, te la porten i és gratis.
L'aigua és gratis, me'n puc emportar 5 litres?
Sí, gràcies.
L'aigua i el cafè, si deuen ser, i el sucre del cafè deuen ser les úniques coses gratis, que normalment el sucre del cafè també tampoc.
També és gratis, però crec que ho pagues, amb el preu del cafè, però bé.
Molt bé, doncs és una bona iniciativa, que prenguin nota el que ens estiguin escoltant en aquest moment, que estaria bé doncs, que això, no?, que l'aigua doncs fos gratuïta, que tampoc hi és que hi perdis gaire res. Molt bé, doncs deixem ja els setmanaris, que surten cada dimarts, tant l'Empordà com l'Hora Nova, i anem ja a la premsa gironina, al Punt i al Diari de Girona. Cristina, què ens diuen?
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 10 de desembre obre amb aquest titular, fins l'any vinent. Explica que Esquerra Republicana situa al gener un possible acord amb el PSOE i diu que no li tremolaran les cames si ha de votar que no. També afegeix que els republicans reclamaran avui la fi de la repressió durant la represa de les negociacions amb el PSOE. La fotografia principal, en aquest cas, hi podem veure un dels avions de la companyia irlandesa Ryanair a l'aeroport de Vilobí d'Onyà, amb el gran titular del dia d'ahir, ja se sabia ahir cap a la tarda, però òbviament avui obre portades, Ryanair es queda a Girona. Ah, la companyia manté la base perquè els treballadors accepten estar a l'atur 3 mesos cada any i renuncien a l'antiguitat i a ser fixos.
Carai, Déu-n'hi-do.
La veritat és que ahir parlaven, algun dels treballadors els van poder escoltar com es queixaven, de que pràcticament se'ls hi ha imposat, a no ser que te'n vulguis anar al carrer, a acceptar aquests contractes i que ja reclamaran, Vull dir que realment no s'ha fet de les millors maneres, però sí que doncs, permet que Ryanair es quedi a l'aeroport de Girona, una marxa que havia preocupat molt, sobretot el sector hoteler.
Clar, de fet, l'arribada de Ryanair, el que va suposar per l'aeroport, un aeroport d'aquest que només es feia servir la temporada d'estiu per descongestionar el de Barcelona, arriba Ryanair, bueno, aquell aeroport fa una crescuda, podies anar a quasi tots els llocs, els gironins que abans havien d'anar estaven més hores per anar a buscar l'avió a Barcelona.
Sí, sí, que no pas el tram de viatge.
El tram de viatge, doncs va suposar que mira, que potser agafar l'avió al matí, anar-te'n a dinar a Roma i tornar al vespre. I tornar al vespre, que molta gent no ho feia, això, la bona època de Ryanair, fins que això va canviar, va decidir, doncs, fer servir l'aeroport de Barcelona, començar cada any a treure vols, i ara ja no sé com de vols té, ara. Molt pocs, ara tenim molt poquets.
És poquet el que funciona l'aeroport de Vilobí d'Onyar, sobretot quan no és època turística d'estiu. Tenim una segona fotografia a la part superior, on hi veiem la plaça Espanya, on hi havia l'estació provisional de busos de Girona, amb aquest titular que crec que alegrarà molt els gironins, i és que DIF farà el 2020 l'obra pendent del tren d'alta velocitat a Girona. L'Estat presenta els projectes de Mas Gri, la plaça Espanya i la plaça d'Europa amb un cost de 4,46 milions d'euros.
Ja tocaria.
Diez años después.
Molt bé, anem a diaris d'edició Barcelona.
Ens falta el diari de Girona, encara.
Ai, sí,
el vols
veritat,
veure?
El diari,
sí?
Sí, tant.
També obre amb aquest titular. Ryanair manté la base a Girona, però empitjora les condicions dels empleats. Afegeix que els treballadors accepten deixar de ser fixos i treballar només 9 mesos i que els sindicats denuncien que no es mantindrà l'antiguitat del personal. I a la fotografia principal hi podem veure, en aquest cas, a Joan Roca amb la seva mare, que sí, que és la mare, amb aquest titular, campanya solidària... campanya solidària del celler de Can Roca a Montcolliga. Han fet aquí unes espàtules de fusta solidàries amb la que hi ha el lema tu pots girar la truita.
I després hi ha aquí un titular d'aquests també preocupants que diu que Girona és un dels llocs preferits pels lladres de cotxe, la novena província amb més robatoris. Déu-n'hi-do.
Sí, i de bicis també, hi ha un tràfic.
Molt bé.
Bé, ara sí.
Ara sí, anem.
Saltem als barcelonins.
Vinga.
El titular de La Vanguardia d'avui és Rússia expulsada de l'esport internacional per dopatge sistemàtic. Afegeix que l'Agència Mundial d'Antidopatge prohibeix competir als russos durant 4 anys, incloent-hi els Jocs Olímpics. I la fotografia principal és també per un dels temes del dia, erupció mortal a Nova Zelanda. 5 turistes morts, 31 ferits i 8 desapareguts a l'Illa Blanca. I podem veure doncs la fotografia de l'illa amb aquest fum brutal de l'explosió, diguéssim, o de l'erupció de, que entenc que és volcà,
sí.
I un grup de turistes doncs que acabaven d'abandonar l'illa fent fotografies en aquesta erupció del volcà. És la fotografia que podem veure a la portada de La Vanguardia.
Impressiona això.
Impressiona perquè... molt, sí, impressiona sí, sí, molt. Sí, aquest fum ha de ser molt i molt tòxic, Vull dir que...
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs passem a... un periòdico que em penso que la fotografia ve a ser la mateixa que La Vanguardia.
És exactament la mateixa, i amb aquest titular, erupció mortal a Nova Zelanda. Però el titular principal del dia és que PSOE i Esquerra Republicana avancen en una cita secreta a Barcelona. Afegeix que planen en una reunió a la Zona Franca el terreny per a la trobada oficial d'avui i que Esquerra ajorna fins al gener l'anunci de qualsevol decisió de la investidura.
Molt secreta, no ha de ser que ho sàpiguen.
No, és que hay mucha cotilla por el mundo.
Secreta.
No era oficial, diguem-ho així, no? I res, ens queda veure l'Ara, que obre també aquest titular polític. Esquerra Republicana allunya al gener el desenllaç de la investidura, i la reunió d'avui amb el PSOE ve precedida d'una trobada secreta ahir entre les dues delegacions. I a la fotografia principal l'acompanya aquesta pregunta: què li passa a la cultura catalana? I podem veure doncs a les 6 participants que van debatre ahir sobre la fragilitat de la cultura catalana, moderades doncs per la directora de l'Ara.
Bé, és que curiós, aquí també se'n fa ressò de vistos els diaris del Car Ryanair, i també la notícia d'ahir que saltava, que és la de l'esport rus expulsat dels Jocs i dels Mundials, que déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do un país com Rússia que no pugui competir en aquestes grans competicions. Sí que deia que ho podien fer els que demostressin tenir, en els Jocs Olímpics, els que demostressin tenir tot, que estaven nets, que poguessin demostrar el seu passaport, deia biològic, no sé com ho deia, no sé quin nom hi deia, però podien competir a nivell individual i sota la bandera de la bandera olímpica. Però això serà un cop molt fort per Rússia i sobretot per aquells altres països que no vulguin jugar net, sobretot a les competicions esportives. Això doncs se'n parlava ahir, que ara se continua parlant. I també, bueno, el cas, com dèiem, això de la investidura, que sembla que Junts per Catalunya veu que Esquerra li està robant molt de protagonista. Abans sempre era un partit que tenia tot el protagonista a Catalunya, i Junts per Catalunya ara veu com li estan robant un sit de protagonista i també vol posar allà el nas per veure què puc fer-hi jo. Molt bé, doncs aquestes són totes les notícies que ens porten els diaris, principals titulars, fotografies de portada, i avui també, com no, els diari, els setmanaris de l'Alt Empordà. Estem a l'apartat música. I tu ja saps que jo haig d'anar aquí amb una carpeta que tenim aquí amagada.
I puc fer trampes? Puc no dir-te un número? És que vull escoltar la d'en Miqui Núñez.
Ah, bueno.
La vaig escoltar ahir també conduint i la veritat és que em va agradar molt i tinc ganes de compartir-la amb els nostres oients del Més Calent a l'Aigüera.
Espera't, és que has de trobar la carpeta de la M. I fins que no trobi la carpeta de la M, que la M és marató...
Doncs mentre ell busca, us explicaré que és una cançó de Miqui Núñez, que ja la coneixeu, però en la versió seva castellana, que és Celébrate, però per aquest any per la marató d'aquestes que va enfocada en aquestes malalties minoritàries, doncs Miqui Núñez ha traduït aquest Celébrate en català, que ara en Joan m'està buscant i crec que l'he posat en un compromís perquè no l'està trobant.
L'has de trobar, eh?
L'has de trobar, sí.
Person...
Miqui Núñez és el guanyador de... Va guanyar OT. No voldria dir una mentida.
La cançó com es diu?
Celébrate, en castellà.
Celebrem.
Celebrem, ara l'ha trobat, ara l'ha trobat. Celebrem és aquest tema de Miqui Núñez.
Digue-me, vull que m'aposis la cançó número...
5.
Ah, molt bé, doncs la cançó... Número 5 que te posaré... Carai, mira, quina casualitat, eh? És aquesta de...
Has vist que bé que ho fem?
De Miqui Núñez, no s'ha notat, eh? No s'ha notat.
Gens, eh? Gens, ni mica, no fem trampes, eh, oients?
No, doncs aprofitant que tenim la marató, aquesta setmana, cançons de la marató, cançons que segurament algunes d'elles les escoltarem en directe allà on es faci la marató.
Algunes i totes, segurament, no?
De moment ho anem celebrant.
Va.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me, ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me, no penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere,
no ho faré,
la felicitat m'espera,
jo vindré,
no penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les vides, cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere,
no faré,
la felicitat m'espera,
jo vindré,
no penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides, cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
M'espanta, sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí i que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta, ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem, serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides, cantem.
Sigue animando.
aquesta cançó.
El més calent a l'aigüera.
Molt bé, la cançó de Miqui Núñez, que jo quasi la, alguns compassos la podien inclús hasta empalmar amb La venda ja caió.
Bé, té el seu estil, sí, té el seu estil marcat.
Que a vegades entrellacen cançons, sí, sí, d'allò, perquè té molt d'estil semblant, així, amb aquella venda que va caure i que encara no l'ha recollit, però bé, algun dia ho altre ho farà, no? Però bé, són dues cançons amb molt i molt de ritme, una cançó d'aquestes que t'animen al dia, aquelles cançons que animen.
Sí, 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 en Miqui Núñez té això, eh? Té encara fins i tot balades que canta, com la descriurem, però et porta bon rotllet.
Està bé, perquè hi ha aquests cantants que a vegades, ja ho hem parlat alguna vegada, que no són els guanyadors d'aquestes seves edicions, però tenen més èxit, i doncs surt el seu element de composició de saber fer cançons amb temes amb molt més èxit que pas els que han guanyat, que a vegades m'han passat un xic desapercebuts, se'ls ha passat algun que altre d'Operació en Triunfo. Molt bé, doncs anem a continuar. Sants, aniversaris, notícies, refranys i totes les etcèteres que ens surtin. Molt bé, doncs, Cristina, saps que tenim algunes amistats que hem de felicitar.
A qui hem de felicitar avui?
I avui has de felicitar a totes les teves amigues que es diguin Loreto.
Loreto. A veure, deixa'm mirar la llista, em sap greu, no he encontrado.
Avui és la Mare de Déu de Loreto, que és la patrona de l'aviació. Avui també és Santa Eulàlia de Mèrida i Sant Trobat.
Trobat? Hi ha algú que es diu Trobat? Que s'havia perdut?
S'havia perdut, i ara l'han trobat i li van posar aquest nom, Trobat. Doncs aquests són els santorals d'avui, avui sí que ja els felicitem a totes les Loreto, avui Mare de Déu de Loreto, una santa, diguem, que és patrona, a part de l'aviació, d'algunes poblacions. Molt bé, deixem els sants i els anem a aniversaris.
I felicitar, doncs, a tots aquells oients que avui sigui el vostre aniversari, i també felicitar la Sara Chang, que en fa 39.
La Sara Chang és una d'aquestes conegudes solistes violinistes.
A veure. Wow.
És una d'aquestes grans concertistes en l'apartat de violí, que ha tocat amb grans orquestes i també ha acompanyat a molts de cantants. Té inclús un treball discogràfic fet amb diversos d'aquests tenors, Plácido Domingo, Carreras, etc. Molt bé, doncs, aquesta és la Sara Chang, que avui fa anys. Qui més fa anys, també?
L'Anna Gabriel, que en fa 64. Però no crec que sigui l'Anna Gabriel que us penseu, eh? No és la del món polític.
No. L'Anna Gabriel, doncs, és una cantant mexicana, d'aquestes així, que allà és molt coneguda. Aquí tenim, no sé si l'escoltarem, perquè és un disc amb diversos artistes. No sé si escoltarem la seva veu. Perquè aquí és un disco d'aquests corals, que hi ha la Celia Cruz, Ricardo Montaner, ara aquí hi ha Ana Gabriel, Jorge Hernández, no els coneixem, Los Tigres, però a Mèxic és una de les d'aquestes grans cantants,
no? Sí. I finalment felicitar també en Kenneth Branagh, que en fa 59.
Kenneth Branagh, el actor, director, el coneixem molt per una de les seves últimes pel·lícules que va fer, de Hamlet.
Sí, i Assassinato en el Orient Express, també el van veure.
Ha viscut el marit de la Emma Thompson.
I a Thor, no? També sortia, a Thor.
Hòstia, ja no me'n recordo.
Sí. Què has dit? L'Emma Thompson?
Emma Thompson.
És la dona?
Hi ha sigut. Emma Thompson, no? Ho dic bé? Penso que sí, ho dic bé, l'Emma Thompson. Aviam, busco en la teva Wikipedia.
Ho estic buscant, eh? Sí. Sí, ha estat casada amb l'actor i realitzador Kenneth Branagh.
Molt bé, doncs aquestes són els personatges que felicitem, aquests personatges públics que avui fan anys, també moltes felicitats, i anem a curiositats i estem en curiositats de Nadal. Aviam, Cristina, quina és la curiositat que tenim de Nadal?
Doncs mira que la paraula Nadal prové del llatí nativitas, que significa naixement. Es va establir oficialment el 25 de desembre com el dia del Nadal l'any 345, encara que Jesucrist no va néixer el 25 de desembre, cosa que hem de dir. Mm. De fet, no se sap exactament quan va néixer Jesús.
Mm-hmm. És un dels grans misteris, eh? Com va néixer, més o menys, clar, uns diuen que va néixer aquí, altres en allà, hi ha tantes coses escrites sobre això, i tampoc els hi va morir tal com va morir, perquè tot això, les històries van escriure molt d'anys després que passés, uh-huh. Això, i hi ha historiadors que te diran una cosa, i altres historiadors que diran una cosa.
I només cal que juguem al telèfon per saber que ni la mateixa frase arribaria passant per 6 persones, no? Vull
Exacte.
Dir que és complicat. Mm-hmm. Però bé. Ja sabem d'on prové la paraula Nadal, és la curiositat que us hem explicat avui.
Molt bé, doncs de la curiositat del dia anem a altres curiositats, a saber què passava ara fa un any, què en passava ara fa 5, i avui coincideixen, no passa sempre, però avui hi ha coincidència de notícies d'ara fa un any i ara en fa 5. Cristina, ara fa un any.
El CER de l'Escala ja ha iniciat la temporada de quines de Nadal. Se'n faran 10 fins al 6 de gener, tots els diumenges i festius. La mecànica és la mateixa de sempre, amb la novetat que es podran obtenir joguines o sopars a restaurants.
I a l'informatiu, n'escoltem un fragment, en parlava així.
Aprofitant els festius del Pont de la Puríssima, el Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, el CER, ha començat la temporada de quines, que s'allargarà fins al Dia de Reis, el 6 de gener. Són les úniques que s'organitzen a l'Escala en totes les festes de Nadal. Se'n faran 10 jornades, coincidint amb els diumenges i festius assenyalats. La mecànica és la mateixa que els darrers anys, amb un sistema de punts que es poden bescanviar per regals. Mercè Rueda és la presidenta del CER.
Comença quina del CER amb un cap de setmana una miqueta llarg, dies 6, 8 i 9, per tant, avui, dissabte i diumenge, amb ganes, de moment amb no massa gent, mitja sala, però bé, jo crec que aquests dies hem d'omplir. No han començat les quines d'envoltant, per tant, són uns bons dies per treballar bé. Avui també és entre setmana i la gent poder al començament costa una miqueta, però bé, jo crec que farem els plens que solem fer cada setmana. I amb ganes, són 10 dies seguits, acabem el dia 6, un altre Nadal aquí tancats, però bé, amb moltes ganes de fer diners i treballar i donar vida al poble.
Això és el que passava ara fa 5 anys, però aquesta notícia...
No, fa un any.
Ah, fa un any, exacte.
Joan, que som despistes.
És l'edat. Fa 5 anys, doble activitat al CER. Aquest cap de setmana comença les quines amb descens de jugadors respecte a l'any passat. El mateix que passa en el concurs de dibuix amb la tramuntana que espanta els participants. I també en parlava també la Mercè Rueda amb el balanç...
Coincidint amb el Pont de la Puríssima, ha començat una nova temporada de quines al CER, reduïda en quantitat respecte d'altres anys, amb un total d'11 sessions i eliminant les que es feien a la nit, a les que no hi assistien gaire jugadors. L'inici de temporada ha estat fluix. Dels 3 primers dies, només se'n salva el diumenge. Tant dissabte com dilluns van ser inferiors en recaptació a l'any passat. Mercè Rueda, presidenta del CER.
Una mica inferior que altres anys, tant el primer com el segon dia han sigut una miqueta més fluixos, esperem que això s'animi. També hem tingut 2 dies de molta tramuntana i suposo que la gent amb el fred també els costa sortir de casa. Però bé, recordar que hem començat la quina del CER, que hi ha un munt de premis, que ja el primer i segon dia s'han emportat un munt de paneres i de pernils, la gent, i que és una quina familiar i que esperem que tothom vingui per ajudar-nos.
Però doncs aquest era el que passava ara fa 5 anys de la quina del CER. Cristina, tu saps que els números que es diuen a la quina tenen noms, no?
Sí, la niña bonita.
Cada poble, doncs també n'hi ha alguns que són generals per tots els pobles, però cada poble n'hi posa els seus.
I quins són els escalencs?
Ara
t'he posat en un compromís.
N'hi ha alguns, així, normalment els que es diuen per tot arreu, excepte alguns més, de més locals o d'algun personatge d'aquells que sempre va jugar a la quina. Però aquí he tingut tota una sèrie de números. Per exemple, si jo te dic el número 18, tu què diries?
No ho sé. La majoria d'edat, 18.
Sí, senyora, molt bé.
Va,
si te dic el número 4...
La cadira.
Perfecte. Si te dic el número 22...
Els dos en aquests.
Senyora, mira, ja serveix.
Soc molt fan de les quines, que ho sàpigues.
Si t'he dit que el 43...
Ah, en Rossi... Ah, no, és 46, perdó. Ho he intentat. Què és 43?
Aquí posa el licor. Ja saps aquest licor
43? Ah, el licor 43. Mm-hmm. Coca-Cola, tenia gust de xupa-xup.
Sí, 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 sí. El 25, tothom fa referència a Nadal, diuen un fum-fum-fum.
Fum-fum-fum, vale.
Sí. Després, a veure, el 8...
Uf, no ho sé.
Diuen la mamelluda...
La mamelluda. També... I la doble mamelluda és el 88?
Suposo. O també un que no és mai ple.
El 8.
El 8.
Ara m'ha costat, eh? Ho has vist, oi?
Si dic el 31...
Cap d'any.
L'últim dia de l'any, el cap d'any. Uh-huh. I si es podien anar fent números... De...
Hi ha algun d'així de divertit o no? Hi ha la nena bonica, que és el 15...
Aquest és molt bo. El 86.
Què és?
Diu, en aquí diu, 98, si no trobes, dóna-li la volta i el veuràs.
Uf!
El 98.
Això pot arribar a moltes confusions, eh?
Exacte. El 75.
Les bodes d'argent. Ah,
aquí
no.
Hi ha els tres relets, l'any que va morir en Paquito, o cantant 75, Nadal, Nadal, Nadal.
Molt bé. Molt bé.
Són diversos noms que suposo que dic en cada població, en cada lloc, se'ls diu...
Sí, n'hi ha d'iguals, però sí que n'hi ha de concrets de cada zona. I bé, per tots aquells fans de les quines, ha arribat la vostra època preferida de l'any. Aprofiteu les que es fan precisament aquí al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala.
Clar, és que la quina del cert s'hi guanya més que no s'hi perd.
Doncs molt ja bé. Ho sabeu. I si agafeu i truqueu a la Higuera, potser fins i tot us emporteu algun cartró.
Ah, sí, senyor. Tres cartrons aquest de divendres, crec que surt... Sí, divendres, em penso que toca sortejar els cartrons de la quina.
Doncs a participar.
I també els pastorets. Les entrades dobles.
Ep.
Que també una altra de les tradicions de Nadal. Molt bé. Estàvem allà on estàvem. El refrany l'ha dit, o la frase del dia, que diu...
Brams d'asa no arriben al cel.
I això vol dir que... Que no...
Ah, anava a dir, no sé, m'ho expliques tu.
Que es recomana de no fer cap despropòsit, de no fer cas a qui no té raó, en definitiva. Que el raonament dels ignorants no són presos en consideració per qui sap més que ells. Aquí queda dit.
Molt bé.
Perfecte, i d'aquí ja ens anem, ja quasi per acabar, al que és la cançó del dia d'avui. Seguint aquests premis en The Rock, l'any 2014...
La millor cançó de votació popular, la millor cançó pop, aquesta, ja no ens passa dels Amics de les Arts.
Ja menys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer.
De fet, no sé si portaven gaire temps els Amics de les Arts el 2014. No sé si ja tenien una trajectòria.
Home, portaven trajectòria, però sí que és de les primeres, eh? Mm. Aquesta cançó. Mm. Ho buscarem, què et sembla?
Sí,
et sembla bé?
A veure sí? Si és l'any de fundació dels Amics de les Arts.
Sí, que ara han perdut un membre, no?
Ai,
no?
Què tenen? Només
3?
9 dits?
No, home! Doncs el 2005.
2005, sí.
2005, ja tenien recorregut ja. El 2014 portaven 9 anys ja.
No, home, és que aquesta gent ens en vam enfadar molt.
Per què?
Perquè feien un anunci d'una coneguda marca de cerveses,
sí.
I sortien ells.
Sí.
Primer sortien en Quim Gutiérrez a la barra d'un bar.
Sí.
Que anava dient tot el que teníem a Catalunya. Ells van dient coses, les galetes de Camprodon, que aquí, que allà, que aquí,
i
que
no
allà.
I no van dir les anxoves de l'Escala.
I això que estaven contratats aquell any per participar...
El
portant blau o feien púries. Els hem de rescindir el contracte.
Bé, però tot i així els Amics de les Arts ens encanten. Mm-hmm. I doncs per això avui també estem escoltant aquesta cançó de Ja no ens passa.
Mm-hmm. Bueno, no ens ha de passar, i que no ens passi el que ens explicareu aquesta tarda al Far.
Que no ens passi el què?
Ens passi el que ens explicareu.
Ah, que no se'ns passi de llarg, no? Joan, no et facis cops amb el cap. Sí, aquesta tarda, al Far, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ràdio L'Escala, parlarem amb l'Inés Domínguez, de l'Associació Andalusa de Mujeres del Sector Pesquero. És el dimarts, és sempre dia de dones de mar, i parlarem també amb la Pilar Marcos, que és la responsable de la campanya Oceanos de Greenpeace, i acabarem viatjant fins a Cambrils per saber quin preu s'ha venut avui el peix.
A veure.
Si I això és només una pinzellada, eh? Moltes coses més us esperen dins aquestes dues hores de far, de 4 a 6.
Espero que hagin pogut sortir, a Cambrils, eh?
No ho sé, mucho viento, eh? Por ahí
sí,
bajo.
Sí, a veure. Si no, guita, digui-li, vés a la primera peixateria que trobis i a veure com està el peix, eh?
Sí, no sé, aquí també ha bufat forta tramuntana, sí. Per tant, segurament complicat que el nostre sector
avui,
pesquer hagi pogut
avui
sortir.
Avui, si hagués tocat aquí a l'escala, mal assumpte, eh?
Sí.
Per això. Molt bé, doncs, Cristina, t'escoltarem aquesta tarda i també demà una altra vegada aquí amb el Més Calent a l'Aigua.
Molt bé, fins aviat, oients, un petonàs.
Amaguem que duia mans fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot això no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem.
I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fa no cura el temps. Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens passin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú, i el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí, que no hi ha un pam de net, però quan va i ho s'enxampen re, aquí tothom es fa el sorprès, l'au fi de fer punyetes tots, que ja no ens passa, ningú no ens va avisar, que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida.
El Més Calent a l'Aigüera.
Continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera i és aquell moment dels 5 cèntims, la secció que ens porta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. I avui el protagonista és Josep Maria Marcos, professor de l'Escola Universitària de Comerç i Distribució, la ESCODI, expert en expansió i gestió immobiliària en el comerç per conèixer el concepte dels pop-up stores. Què és el pop-up stores? Em penso que avui, crec que avui, amb la Montse Hidalgo en coneixerem alguna cosa més.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
A
El ritme de vida actual gira al voltant de la immediatesa. Tot ho volem ràpid i al moment. Aquest concepte ha alimentat també el món del comerç. Avui volem fer 5 cèntims sobre les botigues efímeres o pop-up store, un nou concepte cada cop més estès. Josep Maria Marcos és professor de l'Escola Universitària de Comerç i Distribució d'Escodi, és expert en expansió i gestió immobiliària en el comerç. Què tal? Benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
Estem parlant d'una tendència a l'alça força recent, amb aquestes pop-up store, aquestes botigues efímeres. És una proposta comercial del segle XXI?
Sí. Considero que és una proposta i és actual, és present i és tendència, perquè d'alguna manera el que fem amb les pop-up stores és apropar l'oferta cap a on està la demanda. En el comerç tradicional sedentari seria la demanda la que es desplaça on està l'oferta. En canvi, en el comerç del segle XXI, les tendències de futur és a ser l'oferta la que es desplaça on està la demanda.
Com les podríem definir, aquestes botigues efímeres?
Jo les definiria, al final, com... Bueno, hi ha diferents tipologies de pop-ups, perquè inclús el que serien les fires i els mercadillos seria un intermig entre el que és una venda sedentària i el que estem parlant de pop-ups. Però les podríem definir per l'objectiu que tenen. Llavors, hi ha determinades pop-ups que el seu objectiu és el de potenciar la marca. Per tant, en aquests casos, si és potenciar la marca, s'ubicaran en zones on realment hi ha tràfic de pas, on hi passen coses. I estem parlant, per exemple, de casos com Miró, ha obert una pop-up store que tancarà, l'obre ara al desembre i tanca a principis de gener. Des d'aquest punt de vista, volen aprofitar la demanda d'aquestes dates i ubicar-se en zones concretes on poder aprofitar-la.
Quan dius zones concretes, se'ns ve al cap, per exemple, aquells corners, aquelles botigues que es munten i es desmunten molt ràpidament, que les trobem a vegades en els centres comercials i apareixen.
Exacte.
Això també seria una pop-up store?
Igual, per exemple, també amb esdeveniments com pot ser esdeveniments musicals, que pot haver-hi també, i estan apareixent determinades pop-ups en format de container. Nike o Adidas estan tendint cap a aquest format, perquè són formats que permeten sorprendre el consumidor, formats que el que permeten és arribar al consumidor, i aquí també hi hauria una altra tipologia de pop-up, que serien, per exemple, els pure players. Els pure players és una paraula anglosaxona, són aquestes empreses de retail o de comerç que han nascut en el món online i que no han tingut establiments comercials físics. Però el món online també necessita el contacte amb el consumidor.
Buscant les emocions.
Clar, perquè les emocions via internet és més complicat de trobar-les. I aquest contacte i coneixement també del consumidor el volen tenir des d'un punt de vista offline, diguéssim. I per tant també estan obrint determinats establiments físics en moments determinats per arribar en aquest contacte, en aquesta relació directa. I un altre exemple, per exemple, serien... IKEA va obrir una pop-up no fa massa, farà un parell d'anys, jo crec, al Born de Barcelona. Una pop-up, per què? Perquè IKEA s'ubica en... Són grans establiments comercials, com saps, que s'ubiquen en zones més perifèriques, i el que pretenia IKEA en aquest cas era arribar a un consumidor més urbà, que no es desplaça, no fa aquests grans desplaçaments en vehicle privat, i sí, inclús amb demanda turística, perquè al Born també hi ha demanda turística, amb un concepte de botiga, òbviament, molt més petita que el que trobem a un IKEA, enfocat a parament de la llar.
Ens deia que això de les pop-up stores, les botigues efímeres, són un producte del segle XXI, però també ens ha parlat de mercats i de fires, i segur que tots recordem que això ve de fa molts segles enrere. És la connexió que ens fa que aquestes pop-up stores, que semblen tan modernes i tan conceptuals, doncs tinguin tant d'èxit?
Bueno, és que jo crec que l'origen de les pop-up, en el fons, ve d'aquí. És a dir, les fires, al final, que són, o els mercats ambulants, al final, és oferta que es desplaçava, no?, o es desplaça on hi ha la demanda. Inclús et diré més. Hi ha el concepte, també, que Jo l'anomeno venda servei, que sobretot està enfocat en zones més rurals, on ja per la poca població que hi ha, doncs no disposen de serveis de farmàcia, un caixer automàtic, i el que fan amb aquesta venda servei que comento, que no va tan lligat a un tema de marca, sinó que va lligat a un servei a la població d'aquests municipis, doncs és apropar aquesta farmaciola que no tenen, diguéssim, en el municipi, portar-la durant unes hores concretes, uns dies al mes, i anar-la rotant, fent que aquesta farmàcia, d'alguna manera, sigui més viable des d'un punt de vista econòmic, perquè el que fas és rotar-la i la vas pues, dues hores en aquest municipi. Ara em traslladaré en aquest altre. Igual que han fet un altre exemple que porta anys funcionant amb el Banc de Sang.
Ens parlava de marques, ens parlava també de comerç online, però si busquem aquesta connexió amb el nostre passat, veiem que, per exemple, a banda de que les marques i el comerç potent s'apunti a aquesta nova proposta d'acostar-se a on estan els possibles clients, també pot ser una bona solució, una bona idea pel comerç local, pel petit comerç?
Sí, al final sí que pot ser una solució en el sentit que li dona viabilitat el fet d'ubicar-se en determinades localitzacions que tenen un cost immobiliari, un preu de lloguer que excedeix les possibilitats d'aquest comerç. Per tant, sí que li dona possibilitats. De fet, per exemple, estem mirant amb la Diputació en un projecte europeu sobre per dinamitzar l'oferta artesana i els artesans del territori, una possibilitat de que artesans que estan ubicats en diferents municipis del territori puguin tenir un espai a Barcelona on d'alguna manera rotatiu pels diferents artesans, però que els hi permeti estar almenys uns dies oferint els seus productes on hi ha realment la gran demanda, que és una ciutat com Barcelona, que d'una manera sedentària seria inviable, però d'aquesta manera estan determinats pots permetre aquesta possibilitat i pots fer accessible que aquesta oferta del territori pugui estar en ubicacions que d'una altra manera seria inviable.
Hem parlat de fires, fires molt concretes de poblacions, hem parlat, per exemple, dels mercats. Els mercats nadalencs són un clar exemple. Les nits del comerç al carrer, les nits blanques, serien també un exemple d'aquestes botigues efímeres, de les pop-up stores?
Sí, perquè en el fons és un canvi de format durant un temps determinat. Per tant, sí, és una derivació. Sí, podria ser una derivació. Passa que en aquest cas sí que és cert que el que s'ha fet ha estat més l'oferta la que ha tret la demanda, més que que hagi estat l'oferta que hagi anat on està la demanda, no? O sigui, que l'oferta en aquest cas, per exemple, parlo de passeig de diferents municipis de Catalunya que s'estan fent realment les nits del comerç, no? Doncs, bueno, són realment el que estàs fent és en horaris diferents fer que la gent et vingui, no? Però sí, sí, estem parlant de mateix. Inclús estan sortint marketplace, no?, que estan molt en boga, no?, de mercats immobiliaris efímers. És a dir, i un exemple, GoPopUp. GoPopUp el que fa és aglutinar propietaris de locals comercials en un cantó, retailers o persones que busquen llogar aquests locals per un temps concret. O sigui que inclús des de està sorgint serveis immobiliaris especialitzats per tot aquest comerç efímer i demanda efímera de determinats establiments.
Han d'anar lligades aquestes pop-ups a una novetat o fins i tot a una oferta, a un outlet, a una jornada de descomptes, per exemple? Això és el que potser anima aquest comerç o no necessàriament?
No necessàriament. Sí que és cert que es pot aprofitar determinades èpoques de l'any, el que ha de tenir clar el comerç per quin és l'objectiu que busca amb aquestes experiències efímeres, no? És un objectiu de generar marca? És un objectiu d'estar a prop d'una demanda que normalment no hi estàs? És un objectiu de fer viable un comerç que d'una manera sedentària no ho seria? És a dir, s'ha de buscar al final quin objectiu busques amb aquest entorn comercial efímer.